El gall del monestir.
Molt bon dia, un quart de deu, comença aquí la tertúlia de Cugat.cat, de la ràdio municipal de Sant Cugat, avui en companyia de Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De l'Anjani Conesa, molt bon dia.
Bon dia.
I del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Avui una mica descol·locats, entre que no hi ha el Josep, que és el presentador, i també hem mogut alguns tertulians. L'Anjani sí que no ens
la
ha fallat.
La fixa dels dimarts.
La fixa del dimarts, sí.
Que no fas vacances, l'Anjani.
No, em quedaré aquí, que haig de fer diverses coses. No marxo.
Encara queden dies, de Setmana Santa. Doncs els temes que avui hem de comentar a la taula, la Setmana Santa normalment, bueno, aquests dies d'impàs normalment són tranquils, però ahir vam tenir doncs una notícia que hem estat resseguint, que és el cas Mercuri. Doncs el Tribunal Superior de Justícia ha condemnat l'exsecretari d'organització del PSC i l'exalcalde de Sabadell per col·locar una recomanada a l'Ajuntament de Montcada. És l'últim capítol que tenim. No sé, Anjane, que veníem els deures preparats d'alguns temes.
A veure, al marge de la sentència, que jo crec que ja ens la podíem esperar, jo crec que la primera cosa que ens ha de sorprendre és el vot particular del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que demana l'absolució en el seu vot particular pel exsecretari d'organització, Dani Fernández. Sobre la sentència en si, que ahir me la vaig poder mirar en diagonal, res a dir, ja s'ha demostrat que hi ha hagut tràfic d'influències, però d'alguna manera jo potser seré una mica políticament incorrecta, no? Però a mi des d'un principi el que m'ha xocat d'aquesta història no és el... Evidentment hi ha trucades, pressions polítiques, però a mi el que em va sorprendre era la Carmina Yuma, no? Que és una persona molt preparada, va ser secretària general del Departament de Política Territorial durant 6 anys amb el Quim Nadal, del 2004 al 2010. És a dir, la segona responsable del departament en temes d'ordenació territorial a Catalunya. I segons l'empresa que feia la selecció de personal a l'Ajuntament de Montcada, segons aquesta empresa no era apta per ser directora de territori de l'Ajuntament de Montcada. És a mi això em sobta. En la sentència recull els 18 ítems sobre els quals es valora si una persona és apta o no. A veure, estem parlant d'ítems com treball en equip i cooperació, comunicació, transversalitat, direcció i motivació de persones, anàlisi i resolució de problemes. És a dir, ítems molt abstractes, eteris, no sé com dir-ho, que a mi se'm fa difícil pensar com l'empresa les valora. És a dir, que estem pensant i valorant una persona que ha demostrat les seves competències durant 6 anys en l'administració de la Generalitat de Catalunya. I a mi d'alguna manera em sobta, en aquest cas, que aquesta persona no fos apta per ser directora de territori de l'Ajuntament de Montcada, un càrrec de confiança política. A nivell de la sentència res a dir, però que és una cosa que m'agrada comentar perquè no em xoca, simplement.
Jaume Domènec.
No, sí, jo estic d'acord amb ella. Vull dir, realment, diguéssim, és una cosa d'aquestes que sobten de vegades aquests sistemes de valoracions que es fan, no? Vull dir, aquesta mena de valoracions que poden ser absolutament subjectives i que poden estar marcades més que marcades, diguéssim, contaminades per la política, eh? De dir, no, diguéssim, doncs aquesta persona no volem que hi sigui i diem, doncs, que no, i s'ha acabat, no? Perquè objectivament és molt difícil de dir si aquella persona compleix o no compleix amb els requisits, no? I de totes maneres penso que les valoracions aquestes s'han de fer, eh? Uh-huh. Perquè n'hi ha, diguéssim, que evidentment, diguéssim, no compleixen amb els requisits, i són, eh?
Sí, i tant.
Sí, jo penso que en aquest aspecte que la Jane ho ha analitzat amb més profunditat, jo només penso que la justícia té uns uns valors que fan segons els llocs. Per exemple, aquí, doncs, pel fet d'haver recomanat a una persona d'un ajuntament a l'altre, hi ha causa de presó, el qual em sembla excessiu, i tant, el fet existeix i és irregular i ha de tenir una causa, però no a aquest nivell. I aleshores la justícia en unes altres zones, en el cas de Madrid, que tots coneixem, doncs, esclar, això no seria jutjat en absolut, perquè es veu que això és un fet que allà és habitual a qualsevol ajuntament. Per tant, esclar, em sorprèn la duresa de la sentència.
I aquí, per exemple, és que estem parlant de càrrecs gerencials. És a dir, aquí Sant Cugat, per exemple, crec que ara en aquests moments en tenim 3 de càrrecs gerencials, 3 àrees gerencials. I que jo sàpiga, en aquests casos són càrrecs de confiança política, ha dit, perquè són pseudopolítics, no? I en el cas de Sant Cugat, no ho sé, però m'estranyaria que hi hagués una empresa de selecció de personal que hagués triat els 3 gerents d'àrea que hi ha en aquests moments a l'Ajuntament. I evidentment a mi em sembla bé, perquè són càrrecs que han de tenir la màxima confiança a nivell polític, en aquest cas de l'alcaldessa.
Sí, el fet és que el mateix cas en si, el que també destaca el Grinyola és que també la que s'investiga, no, que és la invasió d'una altra administració local que pressioni
per col·locar una persona. Sí, jo en aquest cas no res a dir, vull dir, la sentència és la que és.
Al marge, jo crec, de les competències que evidentment és el que tu dius, si es repassa, doncs, si ha tingut una trajectòria demostrada en un altre àmbit de l'administració pública, en aquest cas de la Generalitat, és evident que qualsevol altre, doncs, si compleixen els requisits, i entenc que la persona que ho ha d'escollir, que és de confiança, un càrrec de confiança, doncs ja està d'acord, doncs ho pot decidir. L'altre és que jo crec que és el que enlluerna una mica i realment, doncs, afecta o taca l'expedient d'aquesta senyora, és l'altre fet de com que és el que s'està investigant, de com s'ha escollit.
Sí, que hi ha hagut pressions polítiques, això no ho dubta ningú, perquè fins i tot s'han escoltat converses absolutament fora de lloc. És a dir, quan un li diu a l'alcaldessa, tu on te pones no apta, le quites el no. A veure, això cau pel seu propi pes.
Però és el que dic, que queda desjuït o la trajectòria d'una persona en el moment que hi ha, en aquest cas, hi ha una invasió absoluta d'una altra administració. O una pressió política, en aquest cas, del mateix partit, per col·locar una persona. Doncs de moment, si no m'erro, el següent pas em sembla que igualment en el cas de Manuel Bustos em sembla que pot encara recórrer aquesta sentència i per tant obrirà seguir aquest.
És que a mi em sap greu aquesta situació, no pel Dani Fernández, no pels Bustos, sinó sobretot per la Carmina Llumà, no? Una persona d'una trajectòria reconeguda, i dels secretaris generals de l'època era de les més reconegudes, perquè era una persona rigorosa, endreçada, metòdica, amb el Quim Nadal, que és una persona d'una gran exigència a nivell professional. És a dir, ella va aguantar 6 anys amb ell. I clar, aquesta noia, doncs ara, quan es presenti a una altra oferta laboral, el que fa la gent, els empresaris que fiquen el nom de la persona en qüestió al Google i surt l'historial i que surti Carmina Llumà i tot l'afer de Montcada, no? Doncs aquesta noia d'alguna manera queda atacada i a mi personalment em sap greu. Bueno.
Molt bé.
Doncs ja ho veurem. Estarem pendents d'aquest cas, que encara traurà segurament altres capítols en el futur. Ahir també coneixíem que Convergència Democràtica, Esquerra Republicana i les entitats sobiranistes proclamen la independència en 18 mesos després del 27 de setembre. No sé vosaltres si fan una bona projecció, una projecció precipitada, si encara fins al 27 de setembre encara veurem algun altre pacte o alguna altra modificació. Jaume Pla, per exemple, com ho veiem aquest?
Des del 27 de setembre, no sé, sempre pot passar un imprevist, no? Per això d'aquesta proclamació ja estava justificada, vull dir que tot això ja era un programa establert, no? I després de les eleccions dels ajuntaments, que molts diuen que no seran comparatives, jo crec que sí, jo crec que absolutament, després de les eleccions dels municipis, quan més surtin dels que es van declarar independentistes, començant per Sant Cugat, més reflexarà el resultat del 27 de setembre, doncs jo crec que tot això és un pla establert, vull dir que no hi ha hagut cap sorpresa, no? Sorprèn, esclar, com has dit tu, que llavors tindrem la independència del cap de 18 mesos.
Preveuen.
No és que diguin, doncs, les tindrem i farem la declaració com va fer el president Macià. No és així, és que és un pla, un procés seguit que contempla aquestes dates i aquests termes. I per mi, jo crec que seguirà el seu procés. I a les 27 de setembre, doncs, parlen del desinflament i volen demostrar que no hi ha tal desinflament. El que passa és que al posar-se el 27 de setembre no poden pretendre que els que vam anar a les manifestacions de la UN es manifestem cada setmana. Ara hi ha un temps d'espera, però jo no conec a ningú que hagués anat a la manifestació aquesta que ara digui, no, jo m'he desinflat. No conec a ningú. Vull dir que els 2 milions i mig que vam anar-hi tornarem a anar a votar.
A nivell polític, ahir deien que s'assignava aquest preacord, aquest full de ruta. A diferència del 13 de març, Esquerra Unida i Alternativa ha caigut ja d'aquest segon preacord. Per anar a desinflar, no sé si... A
I
part...
l'ESCUP no hi és.
I l'ESCUP tampoc hi és.
No, l'ESCUP sempre ha dit que no hi entraria.
No hi entraria.
Però que estava d'acord amb el tema, eh? Vol dir que si haguessin... Si després de les
eleccions... És un altre preacord que potser de cara... Potser que encara s'haurà de dibuixar una altra manera. Deia que aquella Esquerra Unida i Alternativa, que no sé... I tu parlaves, Jaume, de que es desinflava. A nivell ciutadà segurament hi ha una perspectiva, però a nivell polític aquest trencaclosques, o almenys segurament per... El que li agradaria a l'Artur Mas o a l'Oriol Junqueras, que fos molt més fàcil d'engranar i de fer muntar, tindran dificultats o ja quedarà dibuixat així fins al 27 de setembre? Com ho veieu? Domènec.
Jo saps, diguéssim, jo penso que primer de tot s'ha de caçar l'os i després ja vendrem la pell. Perquè si comencem venent la pell i no hem caçat l'os, malament rai. Vull dir, passem per les eleccions, veurem el resultat, comptarem i tot plegat, i després ja es veurà, diguéssim, doncs, quin és el camí a seguir. Que es poden fer previsions per si de cas i de més, molt bé, però això són paraules al vent, eh?
Paraules al vent, en Jànec.
Bé, jo crec que aquest acord neix com a conseqüència de les enquestes tant del CEO com del Periòdico a Catalunya, que la majoria Esquerra, Convergència i Unió no arribava a la majoria absoluta i aleshores havien de fer ràpidament algun gest per mantenir l'atenció de l'electorat més sobiranista. L'acord d'ahir, que és un full i mig, està signat per Convergència Democràtica de Catalunya, no per Unió, per Esquerra Republicana, Assemblea Òmnium i Municipis per la Independència. És a dir, han anat caient del carro actors importants en els pactes anteriors. Que després s'hi sumin, com diu el Jaume, no ho sé, però en tot cas la CUP no hi és, Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa no hi és, Unió Democràtica no hi és.
És que l'interessant és això, perquè diguéssim, l'Assemblea no s'hi presenta a les eleccions, i Òmnium tampoc es presenta a les eleccions, i municipis tampoc es presenta per les eleccions, poden fer tots els pactes que vulguin, però ells no es presenten a les eleccions,
Bé, deien ahir que el president Mas ha aconseguit imposar un calendari, el que no ha aconseguit imposar és la llista única. D'alguna manera, aquest darrer cap de setmana es va tornar a obrir el meló perquè l'alcaldable d'Esquerra Republicana va dir estaria bé replantejar-nos el tema de la llista única, i els propis d'Esquerra Republicana va dir no, tornem a tancar el tema.
L'Alfred Bosch, l'alcaldable de Barcelona.
L'Alfred Bosch, exacte. Aleshores, en el paper d'un full i mig, directament es carreguen el referèndum d'autodeterminació, el si no, es parla directament de les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre. Feia uns mesos que no ens sentíem parlar amb tanta propietat de les eleccions plebiscitàries, semblava que aquest concepte havia desaparegut de l'imaginari dels partits sobiranistes. Es parla de recuperar l'estat social i l'estat democràtic, a mi d'això em sobta d'alguna manera.
Sí, és perquè els altres partits que també ho defensen, això, sí.
Sí.
Com ara Ciudadanos, no?
Sí.
Però vull dir, l'estat social i ja, democràtic de dret ja el tenim. I després, sobre el desenvolupament del procés, es distingeix la declaració d'independència de la proclamació de la independència, no? Seria una DUI i després de la possible Constitució una proclamació de la independència de Catalunya, un 10 més 8, 10 mesos per la Constitució i 8 per la proclamació. Bé, ja veurem, és el que diu el Domènec, veurem què passa el 27 de setembre si assoleixen realment la majoria absoluta entre Esquerra i Convergència i Unió, bueno, no sé, Unió.
Esperanza Aguirre deia l'altre dia que no hi hauria eleccions el dia 27 de setembre.
També deia que li sabia greu que potser s'havien equivocat al recollir firmes, que van ser no sé quants milions, i ella va ser de les primeres, i que això potser no es havia de fer. Dic que, esclar, ells estan en una situació totalment equivocada, no? Però, esclar, ells els hi va molt bé pensar que ara la cosa està fluixa. Però jo torno a insistir que tots els que estem per la independència seguim estant igual. I tu dius que els que han caigut, home, els que han caigut és que ja no hi eren. Perquè fixa que després de les eleccions municipals Unió s'ha de definir. I sembla que hi ha un moviment interior que, menys el senyor Duran Lleida, els demés aniran per la independència. Que ha caigut el Sinó és que ja, el Sinó ja es va fer en el 9N. Ara, les properes eleccions, era claríssim que no havien pogut fer de cap altra manera, perquè el govern no va permès de cap altre sistema. Són eleccions purament sí o no.
Sí, però el 9N no era una consulta amb totes les garanties.
Esclar que no.
I per tant,
és que mai s'ha pogut fer cap consulta.
Doncs s'ha de fer, s'ha de lluitar perquè sigui possible. Doncs ara és impossible perquè hi ha un govern. Però jo crec que és un pas que no ens el podem saltar així tan alegrament. És que a mi em sembla bàsic que a Catalunya pugui haver, jo defenso, un referèndum d'autodeterminació, sí o no, ni tan sols amb la tercera opció, que era una cosa descafeinada que ningú, amb la pregunta encadenada, no, sí o no, com s'ha fet a Escòcia. Jo això ho defenso i crec que no ens hem de saltar aquest pas.
Però com ho pots fer si no ho permeten?
S'ha de lluitar per
fer. Bueno, ja s'ha lluitat. Què més vols intentar? És absolutament impossible, per tant, hem de fer-ho d'acord amb el que és fort la legislació legal internacional. Si parles amb gent, jo he parlat amb gent que estan a Brussel·les, i quan els dic, bueno, què us sembla, què es diuen de la independència? Tots, el govern alemany, el govern francès, representants d'aquests governs, diuen, vosaltres el que heu de fer, que hi hagin eleccions. Si hi ha eleccions i surten favorables a la independència, Europa no tindrà més remei que seure's i parlar-ne amb el govern espanyol i el govern català.
Però si això, perdona. Sí.
No, és que això d'aquí és una mica la situació de la Segona República, eh? Vull dir, a veure, la Segona República cau perquè hi ha unes eleccions municipals en la qual la República guanya les ciutats, no pas en el camp, eh? Ni tan sols hi va haver-hi majoria absoluta, diguéssim, a la Segona República. Simplement hi va haver unes ciutats que, com que van guanyar els republicans, van proclamar la República directament i va acabar, diguéssim, doncs la monarquia de cop. Sí? Esclar, però això no és la situació, diguéssim, ni del Quebec ni d'Escòcia, que han passat per un procés de referèndum. Esclar. Però és que aquesta possiblement és l'única sortida que deixa el govern espanyol. Si no deixa l'altra sortida, doncs aquesta és una sortida que té precedents històrics i en aquest país. Eh?
Sí, senyor.
Doncs veurem què passa el 27 de setembre, però en tot cas, si Esquerra Republicana i Convergència, no dic Unió perquè no sabem què passarà el juliol quan facin la consulta, no arriben a la majoria absoluta, què passa aquí?
La CUP ja ha dit que s'hi posarà seguríssim, el Fernández ja ha dit que sí. El que passa és que ells no hi són ara perquè voldrien que la independència declarés ja. Per això són molt més rotunds, per això no hi són, però són claríssimament independentistes. I han fet declaracions dient, si la suma de la CUP, que sembla que sortiran un 10, ajuda a que hi hagi majoria absoluta, segur que ens hi posarem. Això ho han dit ara ja. Per tant,
ja ho veurem.
Deia l'any gener que ens hem d'esperar a les eleccions del 27 de setembre, però les que tenim el 24 de maig també poden ser una avançada del que podria passar
tant,
el 27 de setembre, o no, perquè hi ha també d'altres polítics que deslliguen una mica a l'acció local.
Els que no els interessa la independència diuen que no, esclar. Aquest dematí el senyor García Albiol deia que no té res a veure, en absolut, clar.
també aquestes, pot passar.
Sí, però aquestes eleccions aquí municipals estan, a veure, són més complicades, perquè, a veure, només veure, diguéssim, el que passa a Valldoreix, no? Vull dir, doncs, de que, per una banda, el Puig vol continuar, i evidentment és de Convergència. Per una altra banda, el senyor Sant Martí, que ha sigut president de Valldoreix, i que també és de Convergència, munta el seu propi grup. I per una altra banda, el senyor Cardoner, que és d'Unió i que representa, que hauria de recolzar el senyor Puig, munta, diguéssim, un tercer grup. Vull dir, fantàstic, eh? Vull dir, és extraordinari.
Valldoreix sempre ha estat curiós.
Realment, diguéssim, això ajuda a clarificar les coses, eh?
I el noi Comín també és present en un altre partit, no?
Bueno, però, esclar, i en Massaners, i vull dir, en fi, i perquè es va morir el Perla, perquè si no continuaria, diguéssim, presentant-se en els Unis, no?
Aleshores, quants candidats hi ha en aquests moments a Valldoreix?
No ho sé.
Ho sento, però ho desconec, perquè l'altre dia el Marc Monés també a la tertúlia va comentar que semblava que hi havia una, de la part, diguem-ne, d'esquerres.
Em sembla que són 7 ara,
El David Sunyol també estava muntant alguna altra cosa.
Jo, però aquest no es pot.
Es veu que l'alcalde de Valldoreix dona per molt, perquè, vull dir...
Encara sortirà Podemos fent un cercle, també. Hola, què tal?
Però aquest exemple de Valldoreix, que és una entitat local menor, a més, no crec que sigui representatiu del que pot passar a Catalunya, eh? No.
Sí, per això comentava
per exemple, diguéssim, el fet, per exemple, la intervenció d'en Massaners a les eleccions anteriors i que aquesta vegada es torna, diguéssim, a presentar.
Sí.
A veure...
Però aquest senyor no ha sortit mai, eh?
Ja ho sé, però si en Massaners no s'hagués presentat, Iniciativa n'hauria tret 3 i Convergència n'hauria tret 14. Vull dir, esclar, el fet d'haver-se presentat ell va distorsionar
Erosiona
el resultat.
Els altres.
I aleshores, diguéssim, esclar, tornar-se a presentar torna a provocar una certa distorsió, no?
Sí.
Però hi ha partits que d'aquests que generaran, a més del Jaume, generaran una distorsió, per exemple, Ciutadans, que s'hi presenta, doncs se suposa que erosionarà el Partit Popular.
Sí.
És a dir, hi ha un joc de partits que estan per sota, que segurament no en treuen representació, però que resten els...
Ciutadans sempre, a les últimes dues eleccions, si no vaig equivocat, sempre ha rascat vots, perquè, de fet, en els primers escrutinis, a la primera part de l'escrutini, sempre aconseguien un i fins i tot dos regidors que després es recol·locava a mesura que avançava l'escrutini. En tot cas, deien que Valldoreix és un tema complicat, a part de la seva mateixa idiosincràsia d'escollir el president i d'una part escolleixen el president i de l'altra, en funció dels regidors que surten de Sant Cugat, es configura la resta de vocalies a la MD. No sé el dibuix, aquest és complicat, però no sé el de Sant Cugat si considereu que continuaran les coses més o menys igual, si es mouran, entrarà Ciutadans, es consolidarà aquest regidor, què passa amb el PSC, Esquerra tornarà al consistori, al ple, com ho veieu? Allà queda, perquè de fet demà ja comencem aquest període ja electoral, no oficial, però ja es deixen de fer inauguracions, es deixen de fer moltes coses i ja comença ja a preparar-se ja el tema de la contesa electoral.
Jo crec que Convergència guanyarà, però jo crec que es quedarà a les portes de la majoria absoluta per l'efecte que torna entre Esquerra Republicana, no sabem encara amb quanta força.
Si serà tanta contundència com s'esperava.
Exacte, vull dir, parlem per parlar, no? Però ja. Dos, tres regidors, màxim quatre, és que no ho sabem, no? I després, doncs, el PSC, que francament fa patir, sobretot tenint en compte amb tot el que ha passat amb el Ferran Villaseñor, que ha estat molt comentat. Em deien fa poca estona que el Josep Maria Balcells tanca la llista amb Iniciativa per Catalunya, és a dir, que més es reparteix una mica, a mi això em sembla bé, i hi ha Ciutadans que potser treu espai al Partit Popular i entra, perquè l'espai de centre-dreta aquí a Sant Cugat sempre ha tingut normalment 3-4 regidors, per tant potser 3-1, 2-2, no ho sé.
Sí, per Ciutadans, bueno, el mateix que Podemos, si hagués presentat Podemos, no és veritat que tregui només vots al Partit Popular, també pot treure el Partit Socialista.
Sí, és veritat, sí.
Perquè realment, a veure, hi ha una sèrie de gent, més aviat, diguéssim, de classe obrera, que ha votat amb uns, però després, com que aquells veu que no li funcionen, diguéssim, voten a l'altre, i que voten, diguéssim, aquests partits de caràcter nacional i tot plegat, i que llavors ara Ciutadans doncs, es planteja com una tercera opció. No? I si hi hagués Podemos, doncs n'hi hauria una quarta, i dispersaria una mica més el vot. I, per tant, aquesta gent li pot fer mal al Partit Socialista. Vull dir, en fi, jo penso que si surt el Soler ja pot portar un ciri a la Mare de Déu de Montserrat, que en fi, que farà molt, perquè sí, sí, no, sí. Més d'això res. Ara, el que trobo extraordinari és que, a veure, Esquerra Republicana, diguéssim, aquí Sant Cugat, no? Que és un partit que va no per mèrits propis aquí Sant Cugat, sinó per unes iniciatives, diguéssim, de país, no?
La marca, tira.
Doncs ja està, no? I llavors aquestes iniciatives de país fa qui sigui o que no hi sigui, perquè si són o no hi són, doncs tampoc es nota, les coses com siguin.
Però de tal com està ara pujant Esquerra a tots els pobles, tornarà a ser-hi, perquè el que no és lògic és que no hi sigui.
Sí, home, però vull dir, veure, diguéssim, amb uns candidats que dius, hòstia.
Sí, esclar.
A mi em sembla molt interessant el que diu el Domènec, perquè Esquerra tira de marca. Tira de marca, sí, és a dir, sí. Pot portar al capdavant a la Mireia Ingla o una altra i sí, és igual, sí. No? Aleshores, la reflexió que ha fet Esquerra Republicana durant aquests 4 anys a nivell de ciutat, quines propostes ha fet, jo no les sé, les desconec. Vull dir, ha fet rodes de premsa...
Es refereix a Esquerra Republicana, es refereix.
Sí, perdona, Esquerra, no?
També la visibilitat és molt...
Vull dir...
Potser passa també i que els partits que tenen representació al ple evidentment tenen una quota de presència molt més. Entenc que ha de ser més difícil
sí, però no
partit...
hem vist a la candidata. Exacte. Tampoc a passejar-se, preguntar, preocupar-se...
Tu l'has vist a una conferència? No. Tu l'has vist a una inauguració d'exposició? L'has vist en el teatre?
No,
no s'ha preocupat. No?
Jo conec la seva cara amb la campanya d'ara.
No
sabia ni quina cara tenia.
No s'ha preocupat, aleshores xoca, francament.
No, però tirarà de marca. El que passa és que aquí les eleccions municipals seran més, em sembla, més normals, perquè penseu que l'Ajuntament de Convergència sempre ha tingut molt bona sintonia amb Esquerra, fins al punt que l'última legislatura del senyor Recoder, que va sortir per majoria absoluta,
Li va proposar,
tot i tenir majoria absoluta, que dos elements que els hi tocava entrar en el govern no es retiressin i entressin el Toni Ramon i el Pomar, que ja hi eren. I ells ho acceptaven, perquè havien fet una bona feina, sobretot el Toni Ramon, sí. I va semblar que era molt normal que continuessin. I va ser el partit en aquella època, en aquell altabaix que van sortir tots després, doncs que no els hi va permetre, l'últim dia que havia de decidir. I aleshores... Esquerra va desaparèixer de l'Ajuntament. Ara, com dius tu, tiraran de marca i sortiran dos, tres. Esquerra, Convergència, no, suposo que no tindrà majoria absoluta, però els pocs que li faltin per tenir la possibilitat de governar entraran amb Esquerra. Això serà el més normal. I els altres faran una davallada important. Pujarà Ciutadans, això sí. Però si es presenta Vox, ja em diràs... Qui és a darrere de Vox?
El Ignacio Garriga, no?
Per això és com quan es presenta, diguéssim, allò Família i Vida.
És que van junts.
Sí.
És que és igual, no t'ho vull, ni sumant, perquè sí.
Per sort no
entraran.
I en Garriga tots dos, diguéssim, tindran dos vots.
Per tant, el dia 24 de maig és la contesa electoral local, en el que també s'aprovarà o no el model de ciutat. Al cap i a la fi entenc que, a part de les marques o les corrents que puguin arrossegar els partits a tenir més presència o no, també és el dia en què aproven el model de ciutat i el qui no estigui d'acord té l'oportunitat de decidir canviar-ho. Vosaltres, com heu vist aquests 4 anys de mandat de l'alcaldessa Mercè Conesa?
Jaume,
no sé què... Jo tinc de dir que per mi...
Que molt bé,
no? No, el que creieu vosaltres, creieu que renovarà la gent?
Ha sigut una bona alcaldessa, per mi...
No volia ara...
Ha de renovar l'equip, això sí, perquè ja fa qui són i tal.
Hi ha alguns de l'equip que trontollen, eh?
Sí, bueno, és lògic.
Que sembla que no hi sigui.
És lògic, bé, doncs...
La recomanació és que es busqués, diguéssim, gent amb una mica més de nivell, i una mica més de gruix intel·lectual i tot plegat.
Això sí, però ella com a alcaldessa per mi ha sigut d'una bona professional, una bona alcaldessa, i de la competència que té dels altres elements que s'hi presenten no li arriben ni a la cintura, per tant ella es tornarà a sortir, segur, i per mi ho ha fet bé.
Jo estic d'acord amb el Jaume en el sentit que, a veure, es nota un decalatge entre el nivell polític de l'alcaldessa i la resta. I
la resta qui és?
La resta, vull dir, la resta de formacions polítiques dels líders a nivell local, no? Vaja, es nota. I, a més, se l'ha reforçat des del partit com a portaveu de Convergència Democràtica. Vull dir que al nivell dels plens ja s'hi veu, no? Vull dir, la resta de grups fan el que poden, les propostes a vegades doncs són cuixes, vull dir que falta una mica més de nivell en tot el que és el ventall de l'oposició, crec jo. I després una cosa que m'agradaria comentar aquí a la tertúlia és que en teoria serà l'últim mandat de la Mercè Conesa. Jo crec que serà interessant veure la seva llista, quins poden ser els seus dofins, no? Perquè jo penso, per exemple, en el Jordi Puigneró, la Marta Subirà, que ara no hi és en el consistori, però que també és una persona preparada amb una trajectòria. Vull dir que crec que també hauríem de fixar-nos en quina és la composició de la llista i interpretar-ho en aquests termes, perquè jo crec que la Mercè, tard o d'hora, tindrà dos o tres noms al cap per després acabar de decidir qui ha de ser el seu successor o successora.
Bueno, em deixes fer una mica de política ficció, imagina't que el 27 hi ha eleccions i de més i la Mercè se'n va de consellera.
Sí.
I qui és el nou alcalde?
Sí. Se li ha preguntat a ella i diu que de cap manera.
No, això ja ho sé, això és el que li toca dir.
La seva finalitat de Sant Cugat. I
jo això no m'ho crec, però no perquè la Mercè en aquests moments no s'ho cregui i ho digui tal qual, perquè segurament ara mateix en aquest instant ho pensa així. Però si en el marc d'unes eleccions que es preveuen plebiscitàries, en un moment que ella considerarà important cabdal pel seu país, ella que té marcada tendència sobiranista, el president li demana vine, dirà que no? A veure...
Sí.
De la mateixa dit que dic que no, diguéssim, de fer de portaveu.
Exacte. I vas de presidenta primera de la Diputació de Barcelona.
No, o sigui, i sempre, per tant...
L'oposició ja ho diu, això, ja en fa causa, eh?
Clar, a veure, que la llista de Convergència serà una llista molt important, perquè qui vagi segon...
Sí.
És que ella també ha de ser, suposo que serà conscient d'això, vull dir, no pot fer una llista...
Jo em sembla que en són molt conscients.
No pot fer...
No ella, ella i altres,
dic, no pot fer una llista, altres, No pot fer una llista com la de fa 4 anys, que ja més o menys, mira, fico aquest, fico aquesta... És que el Recoder feia unes llistes on tenia puntals importants en la candidatura, i això després tenia una traslació en les tinències d'alcaldia. En la seva època tenies el Jordi Joli, el Joan Requesens, tenies la Carmela Fortú, tenies la pròpia Mercè Conesa.
Molts d'aquests els van portar al Recoder de la Generalitat,
ja,
això no hi són.
Sí,
no és que hagin sortit de l'Ajuntament, és que han anat a parar a la Generalitat.
Sí, però és que el Recoder es va configurar el seu equip, i el seu equip valia tant per l'Ajuntament com per la Generalitat, tal com dius tu.
El Joan Requesens no formava part de l'equip.
Però era un tinent d'alcalde.
Era un llastre que hem hagut d'aguantar, que el qual ha fet uns mèrits extraordinaris.
Era un vitalici.
Però era un tinent d'alcalde que es passejava, cosa que altres no fan.
Sí, passejar-se sí.
Treballar no tant.
Passejar-se sí, això se li ha de reconèixer. Sí.
No, aquest no ho pot posar d'exemple, eh? Ara els altres que ha citat sí, eh?
Però vull dir que tenia un equip i això la Mercè en els últims 4 anys no ha estat visible, vaja. Fins i tot hi ha casos de regidors sense cartera, crec, no? Que una regidora sense cartera...
Dos regidors sense cartera.
Això és... curiós, no?
Perquè ells mateixos preveien que sortirien, esclar. Es van pensar que serien 13, que és el que tenien al Recoder, ja n'hi havia suficient, 14.
Això de tenir el regidor sense cartera no té res a veure, eh? Diguéssim, l'Ajuntament ha de tenir les carteres que ha de tenir.
No, independència però dic que hi ha regidors que concentren 2, 3, 4 carteres, és a dir, per exemple, regidoria de relacions institucionals i participació, doncs, no sé, vull dir que normalment, si tens un regidor amb 3 carteres, doncs li dones una Maria, per dir-ho d'alguna manera, una d'aquestes regidores que potser no tenen el nivell polític dels altres, per exemple.
Sí, lo de la participació ciutadana és una cosa que ha sigut molt curiosa, sí. Perquè hem fet molts reglaments, moltes coses i molt poca participació, però bueno...
Ho veurem d'aquí uns dies, això com va, i també doncs, com anirem també les llistes de cada partit.
Comença la campanya.
Comença,
ja, no?
Sí, ens queden, jo crec, menys un mes, no?, perquè comença la campanya oficialment.
Sí.
Ara, el que deia, a partir de demà ja no es poden fer més inauguracions, que déu-n'hi-do, comparat amb els anys de bonança, fa 10 anys, jo recordo aquest últim mes de mandat, que era molt més intens que el que ha estat ara, eh? O sigui, a nivell periodístic, per exemple, i suposo que els ciutadans també ho hauran notat, amb la transformació que també va patir Sant Cugat fa 10, 12, 13 anys, el nivell això d'inauguracions també ha estat molt més tranquil que fa altres
més
èpoques.
Coses,
eh?
A inaugurar, esclar.
És el... També es denota. Ens queden 10 minuts per arribar al punt de les 10. Hi ha d'altres temes també que volia abordar, i a nivell local, per exemple, ahir també deia l'Ajuntament que se sancionarà amb multes de fins a 250.000 euros a les entitats bancàries que tinguin pisos buits. Ahir el Raül Granger deia que n'hi havien controlat 27. I el que es fa també de lectura a nivell de xarxes socials, per tant que parli d'això, és que no són 27, que haurien de ser molts més, i que d'alguna manera això encara no està controlat. En tot cas, són tres fases, de moment estan fent aquesta verificació, una problemàtica no només a nivell de Sant Cugat, sinó de la resta del territori, amb el tema de l'habitatge i de l'accés a l'habitatge per part de molta gent pels preus que hi ha actualment. Com veieu aquestes iniciatives? Això queda en paper mullat? Realment creieu que pot ser important de cara a la ciutadania i al tema de l'habitatge, que ha preocupat i preocupa molta gent, que es pugui fer aquest tipus de control sobre les entitats bancàries amb aquesta borsa de pisos que sembla que no estigui ben aprofitada?
A mi em sembla molt bé i dubto que això quedi en paper mullat. És un primer pas, i jo crec que continuarà hi hagi qui hagi el consistori al capdavant. Vull dir, em sembla una cosa absolutament lògica.
Ja s'ha aplicat inclús a altres localitats, no?
Sí.
No és
Terrassa,
Sant
crec.
Quan, no?
Terrassa,
sí. Santa Coloma, crec que també.
I després queda Barcelona, que és allà on diuen que hi ha el gruix.
A mi em sembla lògic, no?
Res a dir, o sigui, aplaudir.
Perfecte, molt bé. Doncs també d'altres temes que us volia comentar, ahir vam tenir a la parròquia de Sant Pere d'Octavià una missa en record de les víctimes de l'accident. Volia remarcar-ho perquè bàsicament encara doncs, estem a l'espera de saber moltes coses. A mi el que em crida una mica l'atenció, jo no sé si la Inzaia no ha passat per la tertúlia després de l'accident, però sí una mica el que ens ha sorprès també com a mitjans de comunicació és la velocitat de dades que han sortit, i algú que es planteja si és molt precipitat que a 48 hores després de l'accident ja tinguéssim una hipòtesi més o menys recolzada o amb el suport dels organismes i inclús de a nivell d'investigació de policia i també, com deia, de a nivell polític, donant suport doncs, a, ja dibuixant una mica el que havia passat, no? I sorprèn perquè moltes vegades, per precaució, normalment les administracions s'esperen o les autoritats s'esperen a dirimir una mica el que ha passat, però sembla que ja hem sentenciat el que malauradament ha passat, no? Que deien que el copilot doncs, havia estat el responsable últim o màxim d'aquesta tragèdia.
No sé com ho veig. Si es va escoltar la Caixa Negra, no és que sigui precipitat, és el que hauria de passar en tots els fets tràgics, no? Que se sapigués el més ràpid millor. I aquell personatge que va sortir, que era un... no sé qui era...
El fiscal de Marsella.
El fiscal de Marsella. Jo el vaig entendre i es va explicar molt bé. I no hi ha res que el contradigui. Ara surten més suposicions i hi ha més coses, però el fet és el mateix. No hi ha res que vagi contra el que ell va dir. I que sigui amb la rapidesa que s'ha fet, doncs és el que s'hauria de fer sempre. Si hagués passat aquí, desgraciadament, encara
estaria...
No hagués estat així. I tant que no. I referent al tema del funeral que es va fer, que jo no ho sabia, jo crec que... això hauria de ser la família que hauria de demanar-ho, no? Perquè, potser, molts d'aquests que han desaparegut no eren creients, no? I aleshores, quin sentit té fer un funeral d'estat com volen fer a Barcelona, no? només això.
No, respecte al funeral, és que va passar la setmana passada, immediatament després d'haver hagut l'accident, que la missa, diguéssim, habitual que es fa en un altar lateral, perquè doncs, hi va molt poca gent, doncs es va trobar amb l'església plena, que van haver traslladat correcuita a l'altar major, perquè la gent espontàniament va anar, diguéssim, a la missa i per dedicar-la, diguéssim, en aquest... A veure, el problema és de que la gent, diguéssim, aquests d'aquí Sant Cugat, doncs, qui més qui menys ens coneixia tothom, no? Tant, o sigui, el Toni Casas em deia, és que ens havíem intercanviat un mail, vull dir, feia encara no una hora, vull dir, quan hi havia això, per tant, és que això, no? Vull dir, un dels que va morir, doncs, és un company d'estudis, de, que treballa el Ramon Fuster, d'un dels nostres fills, vull dir, que, per tant, hi ha un coneixement de la gent, tant, no? Vull dir, que, això... I, esclar, doncs, ahir aquesta missa, a veure, no és que fos una missa oficial, va ser una missa, diguéssim, doncs, promoguda una mica des de l'escola del Sant Isabel i de més, i que llavors després, doncs, la gent, doncs, que va voler s'hi va sumar, i ja està.
Sí, ja, d'acord.
Amb aquest aspecte, això. I en quant al que deies l'altre, a veure, és una cosa que s'ha comentat, però que després, diguéssim, ha desaparegut i no s'ha tornat a dir i demés, però en un moment determinat es va dir que en els 8 minuts aquests en què l'avió va caient, el pilot havia tingut temps suficient per telefonar a Lufthansa i dir-los el que estava passant. I que, per tant, això explica la mobilització immediata que hi havia hagut de caps d'estat, etc, etc, que... A veure, que quan l'avió, diguéssim, va tocar a terra, els altres ja sabien el que estava passant, eh? Diguéssim, a dalt ja se sabia el que estava passant.
El mateix pilot es va manifestar.
El mateix pilot, a veure que l'altre no li obria la porta, va agafar el
mòbil... No el suïcida, l'altre.
No, el pilot, diguéssim, a veure que no li obria la porta, va agafar i va dir, escolta'm, estem en aquesta situació.
Ja.
I que, per tant, la companyia podia saber, diguéssim, prèviament, i que, a veure, plegat... No ha sigut simplement la caixa negra, sinó que hi ha hagut més coses.
Bé, però el que ha dit aquest personatge sobre la caixa negra no contradiu res del que està passant.
En absolut.
No ha sigut una precipitació.
No.
Insisteixo, és el que hauria de fer sempre que passa un accident d'aquest nivell.
Sí, però vull dir que realment, encara que no s'hagi trobat la segona caixa negra i no s'hagin pogut mirar els paràmetres i tot plegat, si va haver-hi, realment va existir aquesta telefonada, que oficialment no s'ha acabat de confirmar i tot plegat, doncs això explica perquè els altres han tingut aquesta seguretat de dir...
És que ell ja ho veia, aquest home, esclar, que la cosa ja s'acabava, no? Sí.
Doncs 3 minutets per arribar al punt de les 10 del matí. Us volia preguntar la Setmana Santa com pinta. Sou allò de creients, us agrada més viure el que és el fet cultural, passeu absolutament...
Tampoc és així tan radicalment, tampoc.
Jo no passo del dilluns de Pasqua.
A la Mona
que no fa.
Doncs no sé, aquí a Sant Cugat ja sabeu que és festival el divendres i el dilluns i que nosaltres doncs tornarem la setmana que ve amb més tertúlia i més coses a comentar.
Aquí a Sant Cugat hi ha processons, davant hi havia, no?
Sí, el divendres sant tenim el...
I el Via Crucis.
Exacte.
On?
El Via Crucis, el dematí al voltant del monestir.
Però abans de fer una processó. Ara, processons no. Com són? No, com es fan a Andalusia?
No, aquí s'han acabat de fa molt de temps. Sí.
Ja.
Sí. És que la gent se'n va de vacances. I no hi ha personal.
Doncs amb el nostre particular Via Crucis donem les gràcies al Domènec Miquel, a l'Enzane Conesa i al Jaume Blà per haver vingut aquí a les tertúlies de Cugat.cat. Ara les notícies i després els deixem amb el magazín Sant Cugat a fons, amb l'Alba Triador i tota la resta. Fins demà.
Happened, and you just gotta let them and the stuff just waiting for when you ready. What happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing.